Bon dia, com esteu?
Bon dia, vent de tramuntana anant de baixa i fred intens. Abrigueu-vos.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 13 de gener de 2025. A Corçà veuran sortir el sol d'aquí a 14 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 3 graus. Sol i temperatures a ratlla amb gran sensació de fred a causa del vent del nord que anirà de baixa avui dilluns. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que l'Ajuntament de Montgrí ha aprovat una moció per unanimitat contra el macroparc eòlic marí Mediterrani 1 promogut per Repsol Renovables. Però a més destacarem que els pagesos gironins reclamen al Departament d'Agricultura que els deixi matar senglars durant les nits quan els caçadors no ho estiguin fent. Però a més hem de destacar que Protecció Civil ha tancat la alerta per fort vent que ha superat avui els 100 km per hora al Pirineu i l'Empordà. De seguida ho repassarem tot abans, però també hem de destacar que parlarem amb el president del Consorci de Solius i també alcalde de Llagostera, el senyor Narcís Llinàs, per parlar sobre com es troba el tancament de l'abocador de Solius. I com cada dilluns també parlarem de tecnologia i oci amb en Martí Seguer. De seguida ho repassarem tot abans, però saludem els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
També saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I també tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat una moció per unanimitat contra el macroparc eòlic marí Mediterrani promogut per Repsol Renovables. La iniciativa, que inclou també el rebuig de la línia terrestre prevista per connectar la instal·lació amb subestació elèctrica de la Farga, va comptar amb el suport de totes les formacions polítiques del consistori. I canviant de tema perquè els pagesos gironins reclamen al Departament d'Agricultura que els deixin matar senglars durant les nits quan els caçadors no ho estiguin fent. Carla?
El sector assegura que segueix vivint un problema greu amb la quantitat de porcs i cabriols i lamenten la poca celeritat per part del govern en relació al decret que els permet sortir a matar. El coordinador d'Unió de Pagesos de les Comarques Gironines, Narcís Poc, no entén la poca diligència del Departament d'Agricultura amb un problema que fa anys que dura. Poc considera que la tramitació per donar permís als pagesos per matar senglars i cabriols és molt lenta malgrat que hi ha un decret que permet fer-ho. A més, alerta que la plaga del conill també els està començant a afectar.
I Protecció Civil ha tancat l'alerta per fort vent, que ha superat els 100 km per hora al Pirineu i també a l'Empordà, Oriol.
Els cops màxims de vent en les últimes 48 hores han arribat als 145 km hora a Portbou, els 121 avui, els 116 a la Tossa d'Alp, els 110 a Salòria o els 105 a Das, segons dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic.
I encetem la plana de successos perquè han detingut un home que ha robat en 17 vehicles a Sant Feliu de Guíxols, Carla.
Després d'una investigació conjunta entre Mossos d'Esquadra i la policia local de Sant Feliu de Guíxols, van poder tenir-lo. Els fets es van produir a la zona de Mascanada del mateix municipi.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà i Microbank, la banca responsable de Catalunya, de CaixaBank, han signat un conveni de col·laboració per fomentar el finançament de projectes empresarials de la comarca mitjançant els microcrèdits. Aquesta iniciativa està destinada a impulsar el treball autònom i també les petites empreses locals. I canviem de tema perquè el mercat de la carn de Palafrugell tanca a partir d'avui 6 setmanes per obres, Ferran.
L'objectiu és acabar les obres de remodelació de la coberta que van començar l'any passat i s'han fet en dues fases. Les actuacions es fan després de detectar esquerdes, humitat a la coberta i oxidació en la major part de les biguetes.
I la regidora d'Educació de Palamós, Yolanda Aguilar, admet que la llar d'infants, l'Estel de Mossèn Gumersin, ha arribat al límit de la seva capacitat. Oriol.
Sí, ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha detallat que aquesta ampliació ha estat de 17 places, passant de 60 a 77 i assolint un total de 132 places públiques.
I la Biblioteca de Palafrugell atendrà els seus usuaris a la Sala Polivalent a partir d'aquesta setmana.
Hi haurà un punt d'informació als matins, de dilluns a 2:15 i a les tardes a porta tancada. Tot plegat per les obres que estan previstes que comencin a partir de dilluns vinent. A més, avui tornaran les activitats culturals amb els diàlegs en anglès de la professora Francesca Blázquez.
I la Direcció General de Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya han confirmat el seu suport econòmic i de difusió per la propera edició de la Terracota Bienal.
La decisió es va prendre durant una reunió celebrada dijous i la trobada va posar en valor la darrera edició de la Bienal, destacant la capacitat per aglutinar professionals de la ceràmica i explorar-ne aplicacions pràctiques.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, perquè els incendis a Los Angeles, als Estats Units, han causat almenys 16 morts i han deixat milers de persones sense llar o han hagut de ser evacuades, segons els últims balanços del govern de Califòrnia. Hi ha 6 focus actius al sud de Califòrnia, el de Palisades i el d'Eaton, que són els més grans i que els bombers tenen controlats a l'11% i el 27% respectivament, i la resta, Kenneth, Sunset, Lydia i Hearst, són els focs menors de menor envergadura, que ja estan pràcticament controlats, segons ha informat el governador de Califòrnia, Gavin Newsom. Newsom també ha anunciat que destinarà 1.000 efectius de la Guàrdia Nacional per ajudar les zones afectades, que se sumaran als 1.500 ja mobilitzats. I canviem de tema perquè el govern d'Ucraïna assegura haver capturat 2 ciutadans de Corea del Nord que lluitaven amb l'exèrcit de Rússia. En un vídeo difós per les autoritats ucraïneses es veu com s'interroga els 2 combatents que afirmen no saber que eren a Ucraïna i que eren allà per rebre entrenament. Un d'ells diu que vol tornar al seu país, mentre que l'altre diu a càmera que prefereix quedar-se a Ucraïna. I canviant de tema perquè han localitzat el cos del jove de 25 anys desaparegut entre Vacarisses i Montserrat. Fons dels bombers de la Generalitat han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que el seu helicòpter ha vist el cos en una zona propera a la Santa Cova de Montserrat cap a les 3 de la tarda i que la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra s'hi ha aproximat i ha l'extret identificat. I canviant de tema perquè el conductor de 45 anys d'un turisme ha mort aquest diumenge al migdia després de xocar contra un camió en una àrea de descans de l'AP7 de Vilademuls a Girona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat, per causes que encara s'investiguen, un turisme que conduïa de manera temerària ha causat 2 accidents previs. El primer seria a l'AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis, al Gironès, i després n'ha provocat un altre a l'altura de Flaçà. I el Futbol Club Barcelona goleja el Real Madrid, tot i haver de jugar més de mitja hora amb 10 jugadors. Aquest és el primer títol dels blaugranes d'aquesta temporada i també de l'era Hansi Flick. Malgrat començar amb un gol de l'equip blanc durant els primers 5 minuts de partit, el Barça ha aprofitat les ocasions per marxar a la segona part amb un 1-4 al marcador. La cirereta l'ha acabat posant Rafinha amb el 5è gol. Ha estat llavors quan han expulsat el porter del Barça, Chesney, però el Madrid ha acabat definint el resultat final amb un 2-5 que ha donat la victòria i, per tant, aquest títol de Supercopa a l'equip del Barça. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs de la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Quin fred i quin vent que ha fet aquest cap de setmana, però què ens espera per aquest dia d'avui?
Déu-n'hi-do com s'ha girat el temps aquest cap de setmana amb ambient fred, que ha tornat per la Porta Gran i ha tornat de veritat. Sol i temperatures a ratlla, amb gran sensació de fred a causa del vent de nord, que anirà a la baixa durant lentament aquest dilluns. Temporal de mar, amb onades que superaran els 2 metres d'alçada, amb mar de fons de llevant, que anirà entrant de cara a la tarda. En aquest sentit, el Meteocat manté avís groc per mal estat de la mar. La resta de la setmana mantindrem l'ambient fred. Les properes matinades sense vent, la temperatura mínima baixarà notablement.
Doncs esperarem la baixada d'aquesta temperatura mínima i veurem com acaba evolucionant el temps. Això sí, per aquells que encara no hagueu sortit de casa, abrigueu-vos bé, perquè de debò que avui sí que es nota aquest temps invernal. Moltíssimes gràcies, Isaac, per el repàs de la previsió meteorològica. I abans de seguir amb el repàs informatiu, aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, escoltem el comentari que ens porta avui Pere Carreras.
Portem uns dies que veiem que el final del mandat de Joe Biden es va fent llarg, perquè des de la victòria de Donald Trump al novembre, només que veiem tràilers de la nova pel·lícula que vindrà a partir del 20 de gener. I tant per tant, que comenci el show, que aquests moments, entre un i altre, es van fent molt llargs. Un Trump eufòric, que deixa anar declaracions on parla ja de Groenlàndia i del canal de Panamà, però també incursions d'Elon Musk a la geopolítica dels estats. I surten titulars, o tuits, o com es vulgui dir avui dia, que parlen que algunes xarxes socials ja es permetrà encara més barra lliure en qüestió de verificació de fake news, si és que algun cop s'havia limitat de forma efectiva alguna cosa a les xarxes. Afegim el còctel als dissortats incendis a Los Angeles, a Hollywood, que per molts de nosaltres, especialment els cinèfils, són localitats que esdevenen una mena de segona residència virtual, de tant que l'hem visitat en cines i plataformes. Queden pocs dies per veure Trump ocupant per segona vegada la Casa Blanca i fent discursos des de l'epicentre d'una de les principals potències del món. Aquests comicis els vaig seguir, junt amb la meva dona, de més a prop que altres vegades. Som, els dos, bastant friquis de les eleccions americanes, per tot el que tenen de litúrgia, de missatges, d'estratègia, i les vam viure allà, dies abans, trepitjant algun col·legi electoral, assistint a mítings entre Washington, Pennsilvània i altres estats. I com que allà el vot és secret, però sovint s'expressa en forma de suport públic, varen passejar arreu i veiem moltes cases amb les típiques pancartes al jardí. No us enganyaré que a la zona visitada hi predominava el blau, el color dels demòcrates. Però no us penseu que la presència de pancartes vermelles dels votants de Trump fos minsa. Nosaltres, que tenim un doble passaport, que és empordanès i begurenc, coneixedors que aquestes nacionalitats simbòliques t'obren totes les portes del món, vam anar al rovell de l'ou a satisfer la nostra curiositat sempre amb respecte i des de dins en un país que estimem. Vam veure una societat complicada, de difícil governança, força dividida, molt fragmentada i única. Estem realment encuriosits per tal que comenci la nova seqüència, la número 47 d'aquest film de presidents, tot esperant també que al final sigui una pel·lícula més desapassionada del que sembla a priori. Una d'aquelles pel·lis on realment no passa mai res. I posats a demanar, si pot ser, que tingui final feliç.
Doncs esperem que tingui final feliç i veurem també aquesta arribada, que de moment ja està donant molt de sí, d'una altra presidència de Donald Trump al capdavant dels Estats Units. Moltíssimes gràcies, Pere Carreras, pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir aquí al Supermatí, escoltem una mica de música amb Perdent el rumb de Flash i Ice Cream i Ginestar.
Vull aixecar-me amb tu cada matí, i és que m'has robat el cor i també el cuix. Sí. Despertar-me entre carícies, fer el cafè al jardí, discutir fent una birra al nom dels nostres fills. Mil diferències, un te amo, un te quiero, i tu digue'm si m'estimes o només em vols. Digue'm si és només sexe o estem fent l'amor. Em deies gincana i ara sóc el Pol. Si tu i jo som els millors de tot el mapa, clavant xinxetes d'amor, anem de vacances. Jo que odiava perdre el temps i ara m'encantes tu. Si només tinc temps i estimar no em costa, de les tristors ara en farem fum. Si només tinc temps, ets el meu rellotge, que guapa està la vida perdent.
Connect connectem en el wifi. Deixem el mòbil, connectem en físic. El teu amor és com una droga, però és algú més que químic. Que guapa està la vida, que guapa estàs tu amb la meva camisa. Ella em fa perdre el rumb, però em fa guanyar autoestima. M'agrada despertar-te amb petons, que m'expliquis el teu llibre mentre dinem a una cala. I com canvia la vida després de fer l'amor. I el rodamón i tu la dama, espagueti a la Toscana.
Si tu i jo som els millors de tot el mapa, clavant xinxetes d'amor, anem de vacances. Jo que odiava perdre el temps i ara m'encantes tu. Si només tinc temps i estimar no em costa, però les tristors ara em farem fum. Si només tinc temps, ets el meu rellotge. Que guapa està la vida perdent el rumb. I viurem sempre joves. Que guapa està la vida perdent el rumb.
Ja fa més d'un any i mig que es va anunciar el tancament de l'abocador de Solius, i abans que acabés aquest 2024 la Generalitat va anunciar que destinaria 7,3 milions d'euros per afrontar aquest tancament de la infraestructura. I per parlar de l'actualitat d'aquest procés i dels propers mesos del complex, ens visita el president del Consorci de Solius i també alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li com es troba actualment aquest tancament de l'abocador de Solius.
Bueno, bé, hem anat fent passes en positiu, per sort, però bé, estem fent el que és el tancament. Ha hagut recentment, ara a final d'any, la subvenció que estava compromesa amb la Generalitat. Hem tingut que pujar les taxes ara a mitjans d'aquest any 2024, i bé, ara d'alguna manera estem assumint ja els costos i veiem ja el que és l'abocador de Solius ja una mica més viable de lo que era fins ara.
Perquè, esclar, parlàvem, no, de que la Generalitat va aprovar aquests 7,3 milions d'euros per aquest tancament. No sé si tenen alguna data perquè els arribi aquesta ajuda, tenint en compte, no, que el tancament de Solius es va fer efectiu fa cosa d'un any i mig. No sé si esperen rebre l'ajuda aviat, i després de rebre aquesta ajuda, quins seran els passos que hauran de seguir per procedir al tancament complet de la planta?
A veure, no, aquesta ajuda una part ja l'hem rebuda, aquest final d'any l'hem rebuda, i que és la del manteniment per anar fent el tancament. Llavors hi ha l'altra part que la gestiona directament de l'Agència de Residus, que és per fer el tancament del vas, el tancament complet. S'ha anat fent una part, però encara queda bastanta feina a fer, i això ja ho gestiona i ho paga, diguéssim, a través d'aquesta subvenció directament l'Agència de Residus.
Perquè parlàvem d'aquest tercer vas, no?, que és, entenc, una de les branques que encara queda tancada, aquest abocador.
Correcte, és el tercer vas. Ja dic, s'han anat ja portant algunes terres, que s'han tret d'altres abocadors, i encara queda bastanta feina, i aquesta és la que està gestionant, i en aquest cas pagant o subvencionant, l'Agència de Residus.
Però entenc que tota aquesta feina, llavors hi haurà d'haver un manteniment, no, d'aquest abocador?
Sí, el problema d'això és que un abocador, un cop es tanca, té aproximadament uns 30 anys de manteniment. Llavors vol dir que té un cost anual, doncs, realment important. Estem calculant €1.300.000. Llavors sí, que contra més temps passi, aquest valor va baixant, no, aquest cost, perquè, bueno, hi ha menys lixiviats que surten, el manteniment cada cop és més baix, però sí que el problema no és ara la subvenció que han rebut de l'Agència de Residus, sinó és la resta d'anys que queden fins a arribar a 30, que realment és un molt llarg període per anar mantenint aquest cost.
Clar, parlàvem de manteniment, quines serien les tasques del manteniment que s'haurien de fer al llarg d'aquests 30 anys?
Bé, penseu que un abocador quan es tanca doncs surten gasos, val? Perquè va fermentant, diguéssim, tot el que s'ha anat abocant. A més, hi ha lixiviats, que són els líquids que van deixant doncs, a mesura que passa el temps. Doncs tot això també s'ha d'anar gestionant, s'ha de portar a depuradora perquè doncs, aquests líquids doncs, surtin doncs, amb les condicions idònies per poder-se doncs, deixar doncs, diferents rieres o el que sigui. Vull dir, hi ha una sèrie de manteniments doncs, que són imprescindibles. Llavors, és això el que realment crea un cost. I, a més, imagineu el volum que té l'abocador Solius, clar, és un volum molt important. Això vol dir que hi ha molts de litres de lixiviats, hi ha molts de gasos que també que es desprenen, i, bueno, i fer tot un manteniment, llavors s'ha de replantar el que és l'espai perquè torni a quedar com si fos una muntanya, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, és tot això, tots aquests costos.
Clar, aquí a la comarca, un dels processos que ja està havent és el tancament de l'abocador el buidatge de l'abocador de Vacamorta. No sé si a Solius, en un futur, hi hauria la possibilitat de plantejar el buidatge de tot aquest abocador.
Per plantejar-ho, jo trobo una aberració, el que en aquest cas, això ha sigut després d'una sentència, val? Buidar un abocador un cop l'has emplenat és veritat que és una aberració. En aquest cas nosaltres ens estem beneficiant d'una part d'aquest buidatge. El que són terres, una part de les terres que es treuen les netes, doncs han vingut per també ajudar a fer el tancament de l'abocador, val? Del tercer vas. Però nosaltres no plantegem, ja dic, personalment ho trobo una aberració, no plantegem buidar el que és l'abocador. O sigui, si tu buides un abocador, has de portar aquestes deixalles que hi ha a un altre lloc. I precisament Catalunya, en aquest moment, jo sempre dic que és un problema de país, no té lloc per aportar. El problema que tenim nosaltres ara quan estem fent la gestió és que ens tanquen moltes portes d'abocadors perquè no tenen capacitat. Llavors estem en aquest punt. Per això dic que no és la solució buidar.
Perquè estàvem parlant, no, d'aquesta complicació ara mateix de transportar les deixalles. Parlava abans de la posada de la taxa de residus en molts municipis que depenien d'aquest abocador de Solius. Esclar, no sé si s'han assegut amb el govern, han tingut alguna reunió per parlar sobre si hi ha alguna solució per no haver de transportar els residus a Vacarisses, o també fins i tot en el cas d'alguns ajuntaments han arribat a anar fins al Guaire. No sé si des del Consorci o des dels diversos ajuntaments afectats han tingut alguna reunió en relació a tot això.
A veure, sí, nosaltres estem treballant molt fort amb aquest tema. Per què? Perquè els costos que s'han disparat, i per això hem tingut que pujar tant les taxes aquest any 24, és precisament per això, perquè nosaltres, Solius, l'únic que està fent és el centre de transferència. O sigui, què vol dir? Que venen les deixalles de diferents pobles, allà s'apilonen, llavors amb vehicles més grossos, amb camions més grossos, es porten els abocadors que ens deixen entrar o que ens poden deixar entrar. Llavors, aquí què genera? A part de que paguem més car a l'entrada de qualsevol abocador, llavors a més hi hem d'incloure el transport. I estem parlant que algun transport és fins i tot, com molt bé deies tu, era fins a Lleida. Estem parlant que són uns 300 quilòmetres. És una bogeria tindre que portar les deixalles de la Costa Brava, per dir alguna cosa, la Costa Brava Sur, fins a Lleida, no? Quasi bé a l'Aragó. Llavors sí que estem treballant amb el govern. Nosaltres ara el que estem treballant, que és el més immediat, és el que és el permís ambiental per posar en marxa la planta orgànica de l'abocador, que ja hi era, posant-la en marxa, primer de tot, i llavors la idea és fer una ampliació. El que estem portant al Guaire, o sigui, a Lleida, és el que és l'orgànica, que és el que, en aquest cas, ha pujat més el cost quan hem tingut que calcular les taxes. Amb la resta, estem en contacte amb diferents abocadors, tant de Mataró, tant de Vacarisses, doncs estem també en contacte amb ells a veure si hi ha algun moment que hi puguem aportar-hi i així els desplaçaments siguin més a prop, a part dels costos.
Perquè, esclar, estàvem pendents d'aquesta nova llicència ambiental, bueno, d'aquesta pròrroga de la llicència ambiental. Tenen alguna novetat? Hi ha alguna data en la que podríem dir que es podrien tractar aquests residus orgànics aquí mateix a Solius?
A veure, nosaltres ja, com que penseu que l'Agència de Residus forma part del Consorci, té el 50%, hi ha 5 ajuntaments i l'Agència de Residus, que conforma el consorci. Estem molt en contacte amb ells, cada mes ens reunim. La idea era que tinguéssim aquest final, aquest últim trimestre del 2024, tinguéssim ja el permís ambiental. No és així, encara hi estem treballant, i ara se'ns ha dit que dintre aquest primer trimestre del 2025 la idea ja és tindre'l. Un cop el tinguem, sí que podríem posar en marxa, com bé deia abans, la planta compostatge, però ja nosaltres pensant en una ampliació, també, perquè també és una planta compostatge petita. Ara cada cop molts de municipis d'aquí, de les dos o tres comarques que toquem, que és Baix Empordà, Gironès i la Selva, estan començant el porta a porta. Això vol dir que cada cop tindrem més recollida selectiva i cada cop tindrem més orgànica i podrem fer més viable doncs, aquesta planta.
I parlant dels altres tipus de residus que tenim, esclar, no sé quina ha de ser la solució a mitjà o llarg termini, és a dir, caldria crear algun tipus d'infraestructura a comarques gironines, ja no dic a la Selva o al Baix Empordà, que són les dues comarques més afectades per aquest tancament, però no sé si hi ha sobre la taula algun projecte, algun possible projecte que es podria crear a la zona.
Jo diria que està tot molt verd, però sí que des de l'Agència de Residus hi estan treballant i per exemple, estan fent l'ampliació del que és la planta de Can Durà, aquí a Girona. Val? Aquí després parlem d'incineradores, saps? Vull dir, bueno, hi ha diferents maneres de poder gestionar residus, però això ho gestionen des de l'Agència de Residus.
Doncs estarem molt pendents de quina és la solució que es proposa després del tancament de l'abocador de Solius i veurem finalment quina és la data exacta per aquesta renovació de la llicència ambiental per poder treballar amb aquests residus a l'abocador de Solius. També donar les gràcies al president del Consorci i també alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, per aquests minuts aquí al Supermatí. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès i esperem, com bé dius, que en breu puguem posar en marxa un altre cop doncs, el que és la planta de Solius.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé. I nosaltres, de seguir amb el Supermatí, escoltem una mica de música amb Please, Please, Please de Sabrina Carpenter.
Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. Just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really. Girl,
quan passen pocs segons de 8:45 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de destacar que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat una moció per unanimitat contra el macroparc eòlic marí Mediterrani 1 promogut per Repsol Renovables. La iniciativa, que inclou també el rebuig a la línia terrestre prevista per connectar la instal·lació amb la subestació elèctrica de la Farga, va comptar amb el suport de totes les formacions polítiques del consistori. La moció impulsada per la plataforma Stop al Macroparc Eòlic Marí adverteix dels greus impactes mediambientals, socials i econòmics que el projecte podria causar. Estem en danys irreversibles en ecosistemes marins i terrestres amb afectacions a espècies protegides, l'activitat pesquera i també el turisme. A més, es denuncia que la línia terrestre prevista malmetria el paisatge i incrementaria l'exposició de la població a ones electromagnètiques. El text aprovat defensa una transició energètica sostenible i descentralitzada amb projectes que prioritzin espais ja urbanitzats com cobertes d'edificis o grans aparcaments. L'Ajuntament aposta també per fomentar l'autoproducció i iniciatives cooperatives. Amb aquestes ja són tres les mocions aprovades per l'Ajuntament des del 2021 en contra de projectes similars, formalitzant així el posicionament institucional del municipi en defensa del territori. L'acció se suma al rebuig manifestat per altres ajuntaments afectats, com el de Castelló d'Empúries, Begú o Roses, i per l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. I canviant de tema, perquè els pagesos gironins reclamen al Departament d'Agricultura que els deixin matar senglars durant les nits, quan els caçadors no ho estiguin fent. El sector assegura que segueixen vivint un problema greu amb la quantitat de porcs i cabirols i lamenten la poca celeritat per part del govern en relació al decret que els permet sortir a matar. Carla.
Cada vegada més pagesos s'apunten als cursos per treure's el permís d'armes i així poder matar i protegir els seus camps dels atacs dels animals. I és que fins fa poc s'havia demostrat que hi havia hagut danys en algun camp per permetre al pagès disparar. Una altra de les denúncies que fa Unió de Pagesos de les Comarques Gironines és que els caçadors no maten el nombre de cabriols que poden i que l'administració els permet. Cal recordar que el Departament d'Agricultura expedeix un nombre concret de precintes per cada vetat. Quan un caçador d'un vetat determinat mata un cabriol, ha de precintar l'animal per tal de tenir control de la població, però la realitat és que aquests precintes mai s'acaben.
Està claríssim que amb els caçadors no n'hi ha prou. Ja fa molt de temps, doncs, que difícilment els caçadors poden controlar tota la fauna cinegètica. El senglar s'hi ha afegit el cabirol. El cabirol és una nova espècie que ha estat introduïda i que aquí ja l'havíem tingut. El que és més curiós és que en el cas del cabirol, doncs, es reparteixen uns precintes. Cada vedat, doncs, té una quantitat de cabirols que pot matar via un precinte, i aquests precintes no s'esgoten. O sigui, els caçadors en aquests moments no estan matant tots els cabirols que l'administració els autoritza a matar.
Però, per si no n'hi ha prou, ara les comarques gironines també hi ha preocupació pels conills. En aquest sentit, Narcís Boc ha advertit que ja han començat a detectar diversos camps amb plagues de conills que els afecten, si bé el problema més greu en relació a aquesta espècie és a la demarcació de Lleida. Una de les principals demandes dels pagesos de les comarques gironines és que hi hagi més celeritat a l'hora de tramitar els permisos pertinents per permetre poder matar senglars o cabirols als pagesos.
I canviem de tema, perquè Protecció Civil ha tancat l'alerta per fort vent que ha superat els 100 km per hora al Pirineu i a l'Empordà. Els cops màxims de vent en les últimes 48 hores han arribat als 145,4 km a Portbou, els 121 avui i també els 116 a la Tossa d'Alp, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic. Oriol.
En tot l'episodi, els bombers de la Generalitat han rebut una trentena d'avisos per incidències lleus provocades pel vent, la gran majoria per retirar elements inestables en edificis o carrers. En paral·lel, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 46 trucades que han generat 39 expedients. Les comarques amb més trucades han estat el Montsià, l'Alt Empordà, el Barcelonès i el Tarragonès. Barcelona, amb 6, Reus amb 4 i Salou amb 3 han estat les 3 poblacions amb més trucades. La major part de les incidències han estat vinculades al risc estructural.
Doncs aquí també vam tenir uns dies de vent intens, però hem d'encetar la plana de successos ara mateix, perquè han detingut un home que ha robat en 17 vehicles a Sant Feliu de Guíxols. Els fets es van produir a la zona de Mascanada del mateix municipi. Carla.
Després d'una investigació conjunta entre Mossos d'Esquadra i la policia local de Sant Feliu de Guíxols van poder detenir-lo. Aquests robatoris se sumen als actes de vandalisme que s'hi van produir el passat 2 de gener a la zona de l'aparcament de gas vell, també al municipi. Durant la matinada s'hi van trencar els vidres de 17 vehicles que es trobaven estacionats a la zona.
I canviem de tema perquè hem d'encetar la plana econòmica, perquè el Consell Comarcal del Baix Empordà i Microbank, la banca responsable de CaixaBank, han signat un conveni de col·laboració per fomentar el finançament de projectes empresarials de la comarca mitjançant els microcrèdits. Aquesta iniciativa està destinada a impulsar el treball autònom i també les petites empreses locals. La presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà, Glòria Marull, i la consellera executiva de Microbank, Cristina González, han formalitzat la acord que té com a objectiu afavorir la creació i també la consolidació d'ocupació, així com donar suport a projectes viables. A més, el conveni vol contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social, tot afavorint la igualtat d'oportunitats entre els col·lectius més vulnerables. El programa compta així amb una línia de finançament d'un milió d'euros anuals destinada a professionals autònoms i també a microempreses amb menys de 10 treballadors i una facturació anual inferior a 2 milions d'euros. Els microcrèdits poden arribar a un import màxim de 30.000 euros per sol·licitant. El Consell Comarcal serà l'encarregat d'avaluar els plans d'empresa, elaborar informes de viabilitat i també verificar el compliment de les condicions. Per la seva banda, Microbank analitzarà les sol·licituds, establirà les condicions financeres i atorgarà els microcrèdits als projectes seleccionats. Amb aquest conveni, l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal vol reforçar el compromís amb l'emprenedoria i també amb les empreses locals oferint assessorament i acompanyant en totes les fases del procés. I canviant de tema perquè el mercat de la carn de Palafrugell tancarà durant 6 setmanes per obres, a partir d'aquesta setmana. L'objectiu és acabar les obres de remodelació de la coberta que van començar l'any passat i s'han fet en dues fases. Les actuacions es fan després de detectar esquerdes, humitat a la coberta i oxidació en la major part de les bigues. Ferran.
El regidor de Mercat Diari, Comerç i Indústria, Sergi Lluís, explica en què consistiran les obres.
Fer la continuïtat de la primera fase, que la primera fase va fer un reforç de les vigues centrals, diguéssim, per que aguantessin l'estructura, que no l'estructura general de l'edifici, i aquesta segona fase es tracta de les vigues laterals, fer un reforç, un sanejament d'aquestes vigues. A part d'això, es farà una reparació d'aquestes esquerdes que també es fan, fent un repicat i com un netejament de cara una mica de lo que es veu.
Inicialment es va plantejar fer les obres en una primera fase, però finalment es va optar dividir-la en dues per minimitzar al màxim l'impacte econòmic del tancament. Lluís explica que la majoria de paradistes aprofitaran per fer vacances durant aquest temps. Tot i això, el regidor destaca que continuaran obertes la carnisseria Ramos Gómez i la xarcuteria formatgeria Cristina i buscaran una ubicació alternativa.
I la regidora d'Educació de Palamós, Iolanda Aguilar, admet que la llar d'infants l'Estel de Mossèn Gomercín ha arribat al límit de la seva capacitat. Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha detallat que aquesta ampliació ha estat de 17 places, passant de 60 a 77 i assolint un total de 132 places públiques. Oriol.
L'obertura de la nova aula s'ha fet a partir de la remodelació de l'antiga sala de professors i un magatzem del centre. Aquestes reformes, necessàries per adequar l'espai, s'han dut a terme amb l'autorització del Departament d'Ensenyament. Aguilar també ha destacat que l'increment de demanda s'ha vist afavorit per la gratuïtat del nivell I2, fet que ha obligat a reforçar l'equip docent amb nous professionals. Pel que fa al futur, Aguilar ha explicat que no es preveu ampliar més l'edifici de la llar, ja que ha arribat al límit de la seva capacitat. Tot i això, no descarten estudiar la construcció d'una nova llar d'infants si hi ha canvis en les directrius del departament o noves demandes com la gratuïtat del nivell I1.
Bé, el tancament de la llar Convellà, ara fa un any i uns mesos, va deixar en llista d'espera una dotzena d'alumnes que malauradament no han pogut aprofitar aquest inici de la nova aula d'I2 perquè aquests alumnes ja estan cursant I3. Per tant, hem tardat una mica a posar en marxa aquesta aula per diferents motius, no? Al final, donar viabilitat, fer el projecte, buscar empreses, realitzar les obres i tot això, sempre amb l'autorització del departament, doncs ha fet allargar aquest projecte. Per tant, aquests alumnes que de la llar Convellà no podran gaudir d'aquesta aula, però sí alumnes que havien quedat en llista d'espera en el període de preinscripció d'aquest darrer mes de maig, del maig del 2024. I aquesta nova aula el que acaba suposant és un increment de 17 places en I2, passant de 60 a 77, un total de 132 places al final que tenim com a oferta pública a la llar municipal de Palamós, l'Estel de Mossèn Comercín, amb un total de 132 places.
A més, Palamós compta amb l'oferta privada de la llar d'infants del Petit Món, que suma 42 places per als nivells I0, I1 i I2. Amb aquesta oferta combinada, Aguilar considera que es cobreixen les necessitats actuals del municipi, tot i que assegura que seguiran atents a les possibles necessitats futures de les famílies.
I canviem de tema perquè la Biblioteca de Palafrugell atendrà els usuaris a la sala polivalent a partir d'aquesta setmana. Hi haurà un punt d'informació als matins de 10 a 2 quarts de 2 i a les tardes a porta tancada, tot plegat per les obres que estan previstes que comencin a partir de dilluns vinent. A més, avui hi tornaran les activitats culturals amb els diàlegs en anglès de la professora Francesca Blázquez Ferran.
Els primers dies de l'any, el personal de la biblioteca i l'àrea de serveis s'han encarregat de buidar tota la planta baixa per fer-hi obres. En concret, es renovarà el paviment, la il·luminació i el taulell. A part, es pintaran totes les parets. Les obres formen part d'un dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius. Recordem que els préstecs fets es renovaran automàticament fins a l'obertura i la bústia d'evolucions continuarà en funcionament. A més, cal recordar que el carnet és vàlid a totes les biblioteques que formen part del sistema de lectura pública de Catalunya.
I la Direcció General de Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya han confirmat el seu suport econòmic i de difusió per la propera edició de la Terracota Bienal. Carla.
La decisió es va prendre durant una reunió celebrada dijous i la trobada va posar en valor la darrera edició de la Bienal, destacant-ne la capacitat per aglutinar professionals de la ceràmica i explorar-ne aplicacions pràctiques. Per l'edició del 2026, la Generalitat proposa mantenir l'enfocament en la ceràmica i l'arquitectura, coincidint amb la designació de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura i la celebració del Congrés Mundial d'Arquitectes. A més de reforçar l'aposta per la Bienal, la reunió també va abordar l'estat del comerç de la Bisbal d'Empordà. Es va acordar prorrogar la declaració de municipi turístic per facilitar horaris comercials i es van explorar reformes legislatives per simplificar tràmits administratius. L'alcalde va destacar la importància del comerç local, un sector clau tant a nivell econòmic com d'ocupació, i va anunciar que se seguiran oferint formacions específiques per als comerciants. A part de la com a part de la jornada, la comitiva va visitar el Museu Terracota, un espai destacat en el món de la ceràmica que continua sent un punt de trobada per a galeristes, col·leccionistes.
I abans de passar amb el repàs informatiu a les novetats d'oci i tecnologia digital, escoltem una mica de música amb The Weeknd i Out of Time.
Trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I I can't keep you from loving.
com cada dilluns, abans d'acabar el supermatí aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a les novetats que ens porta la tecnologia i l'oci digital amb Martí Seguer. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ui, si obrim el micròfon i comencem el dilluns.
Ara potser
millor.
Sí, eh?
Que sí?
Bon dia.
Bon dia. Comencem amb canvis importants que Meta ha anunciat per les seves xarxes socials. Em preocupa això, eh?
Et preocupa, eh?
Sí, una
doncs,
mica.
Sí, és una notícia que efectivament ha generat molt de debat i l'empresa Meta, que engloba, recordem, Facebook, Instagram i Threads, ha anunciat un canvi radical en les seves polítiques de moderació de continguts. Aquest canvi s'ha presentat a través d'un vídeo del mateix Mark Zuckerberg, qui ha explicat que l'objectiu és tornar a les arrels i reforçar la llibertat d'expressió a les seves plataformes. Un dels canvis més importants és l'eliminació de l'equip de verificadors externs de continguts, que fins ara s'encarregava de combatre la desinformació. Serà, per tant, substituït per un sistema de notes comunitàries, una solució semblant de la que, a la que tenim a X, a l'antiga Twitter. Segons Zuckerberg, els verificadors han estat massa esbiaixats políticament i han causat desconfiança, sobretot als Estats Units.
Bé. Moltes cometes, entre cometes, sí. Sí, aquest, clar, és que s'està comentant moltíssim tot això.
Sí, sí, sí.
Bueno.
També t'he de dir que es relaxaran normatives sobre temàtiques polèmiques com la immigració, el gènere, perquè, segons ell, aquestes normes havien estat massa lluny i s'usaven per silenciar opinions diferents. I també, per exemple, es permetrà que es publiquin continguts polítics amb més visibilitat, una tendència que havia quedat limitada a favor de posts més vinculats a l'entreteniment. I pel que fa als filtres automàtics, només actuaran en casos de contingut il·legal o violacions greus de les normes. Les infraccions més lleus es deixaran per criteri de les denúncies dels usuaris i finalment Meta traslladarà els seus equips de moderació a Texas i treballarà conjuntament amb el govern de Donald Trump per combatre els governs que pressionen per censurar més, sobretot fora dels Estats Units.
Vull recuperar un tall de els verificadors han estat massa esbiaixats políticament.
Sí.
Esclar.
Bé, i traslladarà l'equip
esclar,
al costat
a Texas,
del govern.
Bé. No diem res, no passa
no,
res.
No passa res. Cal dir, però, que Europa ha posat el crit al cel ja també i ja adverteixen que no podrà implementar-se així de qualsevol manera a Europa,
que
sense complir amb la llei de serveis digitals que ens protegeix a Europa i que exigeix la col·laboració amb verificadors independents.
Molt bé.
Si no ho fan, podrien enfrontar-se a multes de fins a un 6% de la facturació
poc
global.
Poc em sembla.
Poc em sembla, eh?
Poc em sembla, perquè això em sembla a mi que capaç ho acaben assumint i els hi és igual. Tot i així, és que... Esclar, és que podríem recuperar molts talls d'aquí.
Arribarem a un punt mig, segurament, però bé, la cosa és que...
És que, esclar, temes polèmics com la immigració i el gènere... Clar, tan polèmics no són, perquè la visió crec que ha de ser bastant clara per tothom, però,
sí.
Esclar, aquí es pot dir de tot i...
Clar, segons... Sí, sí, es convertirà això en...
Campixa, podríem dir, una mica.
Sí, no sé, no sé.
No passa res. Sí, sí. Espero que Europa hi posi dos dits de front i...
I s'hi posi.
I s'hi posi,
i s'hi posi
perquè
sí.
Sempre...
Esperem que sí, que per això tenim una regulació bastant estricta. Mm-hmm. Esperem que es pugui complir.
Exacte. Però canviem de tema perquè hem de parlar de la normativa que entra en vigor a Europa sobre els carregadors de USB. Sí, aleluia!
Una també de la Unió Europea, que obliga que la majoria dels dispositius electrònics que es venguin aquí, com per exemple els telèfons mòbils, les toaletes, els auriculars i les càmeres digitals i els llibres electrònics i els teclats, entre altres dispositius similars, siguin amb aquest carregador universal que és l'USB-C. La mesura forma part d'una nova directiva europea que busca simplificar la vida dels consumidors i reduir els residus electrònics. La idea és clara, unificar l'estàndard de càrrega per evitar la fragmentació del mercat i eliminar tones i tones de residus electrònics causats pels carregadors incompatibles. Segons la Comissió Europea, només amb aquesta mesura es podrien estalviar fins a 11.000 tones de residus electrònics cada any. Per tant, déu-n'hi-do, només fent una normativa com aquesta. I a més, la normativa també dona als consumidors l'opció de comprar els dispositius sense cap carregador, de manera que així es fomenta la reutilització dels mateixos. I també aquesta llei també inclou un termini per aplicar a partir del 2000 fins al 2026, per tant, els ordinadors portàtils també hauran de portar aquest carregador.
Sincerament, estic recordant-me d'aquell calaix que tinc a casa ple de carregadors i penso, ostres...
Passarà amb... la història.
Sí, exacte, amb un carregador normal podrem tenir accés a tots aquests dispositius. Em sembla genial i necessari, eh?
Que perquè... bé, deixar un carregador aquí a la ràdio que funcioni per tot. Home, clar, és que...
Home, amb la mà de coses que s'han de connectar
per això...
aquí... No, no ho havia pensat,
tampoc. Em fa molta il·lusió.
Sí, sí, home, està molt bé. Però una altra innovació, un sistema que promet carregar el mòbil en només 4 segons. Això és factible i bo pel telèfon?
Bé, bueno. És un projecte, és una cosa així bastant innovadora. Es diu Sweepit, i aquest dispositiu no carrega el mòbil de manera convencional, sinó que aposta per un sistema diferent. Funciona amb un hub que manté 5 bateries carregades constantment. Quan la bateria del telèfon s'esgota, simplement l'intercanvia per una de nova en només 4 segons. I per fer-ho possible, el mòbil utilitza una funda especial que incorpora una bateria de 3.500 mAh que es pot substituir molt fàcilment, i això fa que en dupliqui la capacitat de la bateria del telèfon. També genera dubtes sobre la durabilitat de la bateria interna, perquè s'estaria carregant constantment. Però bé, com t'he dit, el Sweepit aquest és inicialment dissenyat per iPhones 14 o superiors, però l'empresa assegura que seran compatibles amb altres marques. Bé, és una cosa que està una mica provant-se.
Sí, exacte.
O 450 dòlars, de moment.
Que és com un telèfon, sí. Més o menys. Bueno, ara ja no, perquè és clar, ara costen una fortuna, però bueno. Però canviem de tema, perquè hem de parlar d'una iniciativa que ha reunit estudiants de la UPC, l'ESADE i l'IET Barcelona per desenvolupar solucions innovadores en l'accés universal a l'aigua. Tema molt important, sí. Perquè la setmana passada parlàvem de que encara estem vivint sequera, tot i que sembla que no, però...
Doncs sí, és un tema, i jo crec que seguirem amb sequera,
sí.
per sempre, bueno, no per sempre més, potser no, però
haurem d'aprendre de gestionar l'aigua d'una altra manera.
Sí, exacte. I per tant, iniciatives com aquestes són superinteressants, perquè una trentena d'estudiants ha treballat conjuntament durant 15 setmanes amb l'objectiu d'idear solucions tecnològiques per garantir l'accés universal a l'aigua potable, una necessitat clau recollida a l'objectiu de desenvolupament sostenible número 6 de l'ONU, per exemple. I en aquest projecte han sorgit idees realment enginyoses. Per exemple, l'equip d'Ingenious Aliens ha creat Metrio, un sistema de mesuradors intel·ligents que monitoritzen el consum d'aigua en hotels, integrant una aplicació que la converteix en un joc d'ús responsable amb l'aigua.
Doncs això és molt interessant, per exemple, per la nostra zona, on tenim tants hotels actius durant l'estiu, que és una època complicada.
També hi ha l'Aquatch Challenge, una proposta d'un equip per incentivar les empreses a reduir el consum d'aigua durant les sequeres a canvi d'incentius econòmics. I també hi ha altres idees molt innovadores que inclouen, per exemple, Aquamist, una dutxa per instal·lacions esportives que utilitza la tecnologia NFC per optimitzar el consum d'aigua i promoure un ús responsable. També a nivell internacional, aquests equips també han treballat, per exemple, a Gàmbia, amb un equip que es diu Delta, el Team Delta, que ha desenvolupat The Rockets, una eina que ajuda a les ONGs locals a restaurar els manglars, mesurant factors ambientals com la salinitat de l'aigua i el pH del sòl.
Mesura important, perquè... No vull ser desastrosa, però potser alguns tindrien aplicacions aquí,
sí.
I més aviat del que ens pensem.
Sí, per tant...
Doncs ho seguirem de ben a prop, a veure si es poden desenvolupar aquests projectes i que tinguin més continuïtat. Però canviem de tema, perquè el govern, les operadores i les entitats locals han acordat mesures per gestionar millor les incidències de connectivitat. Què en sabem d'aquesta reunió?
Doncs mira, és una reunió que va passar la setmana passada, es va celebrar una trobada al Palau de la Generalitat amb l'objectiu molt clar, garantir una millor resposta davant els talls de connexió i la manca de cobertura, especialment en zones rurals del Pirineu. La reunió ha reunit el govern, les operadores de telecomunicacions més importants i les entitats locals per crear un comitè tècnic que millori la transparència i l'agilitat en la gestió d'aquestes incidències. Durant el 2024, la Generalitat va registrar 24 incidències massives, jo crec que en són més, però només tenen aquestes.
Registrades, sí, és que, sí. Esclar.
Sí, sí. Algunes amb afectacions greus, com una que hi va haver al municipi de Gósol, que van estar més de 4 dies sense cobertura mòbil. Això va motivar aquest acord per revisar protocols i establir accions prioritàries pel 2025, i entre aquestes destaca, doncs, això, la creació d'aquest comitè tècnic de seguiment d'incidències que classificarà les incidències, la gravetat i les afectacions i bé, coordinarà respostes ràpides entre ajuntaments i operadores. A més, preveu fer materials informatius per ajuntaments i posar en marxa un protocol per facilitar la comunicació amb la ciutadania. També s'ha parlat d'un paper clau per... amb l'Observatori d'Infraestructures Digitals per identificar mancances i millorar aquestes infraestructures, que al final és el que haurem d'anar. I en paraules dels representants locals, aquesta col·laboració és essencial per garantir la igualtat d'oportunitats entre territoris més poblats i els de les zones més rurals, que estan pobrets, més deixats.
Exacte, i més tenint en compte que ara tothom s'està traslladant al món rural, perquè és on s'està millor ara mateix. Sí, sí. Per tant, doncs, potser toca fer aquesta renovació que parlaves. I hem d'acabar amb una innovació que sembla treta de la ciència-ficció, altaveus direccionals. Què vol dir això?
A veure, t'explico. Els altaveus es diuen Audifly T2. Estan presentats a una fira que es diu el CES 2025 i que utilitzen una tecnologia direccional per enviar el so només cap a l'oient. Això significa que pots escoltar música, veure una pel·lícula o seguir un programa sense que el so es dispersi per la sala i molesti a la resta de persones. Què et sembla?
Estic analitzant tota la frase perquè m'he perdut una mica, però...
És dir,
ostres.
Pots escoltar música o veure pel·lícules només sentint-ho tu, qui estigui a prop d'aquest altaveu. I això ho fa amb uns cristalls especials que es diu SoundGlass, que canalitza el so cap a una direcció molt específica. I a més utilitzen una tecnologia ultrasònica per crear una experiència immersiva, mantenint alhora un entorn silenciós per als que no estan davant, completament davant dels altaveus. Aquesta tecnologia és especialment útil en els espais compartits com llars, oficines, museus o teatres, i tot i l'entusiasme que ha generat, encara no hi ha una informació clara sobre els preus ni la disponibilitat, però bé, és un prototip que podríem veure com canvia la manera com interactuem amb el so, amb l'àudio i...
M'està vinguent al cap les sales de cinema, vull dir... Pot ser molt interessant,
sí. Bueno, o a casa, que estàs mirant el partit de futbol i estàs a la cuina cuinant i no vols sentir tota la remor, no? Potser.
Exacte. Doncs veurem com acaba tirant endavant tot això.
A veure...
Doncs merci, Martí, per venir, com sempre, aquí al Supermatí per explicar-nos una mica més aquestes novetats. Que vagi
bé. Clar que
sí. Adéu, adéu.
Adéu, bon dia.
Jornada de dilluns encara ventada i amb gran sensació de fred. Temperatures frenades, sobretot les màximes. Cel serè i mala mar, temporal marítim de gregal. En aquest sentit, el Meteocat manté avís groc per mal estat de la mar durant el matí, sobretot. La resta de la setmana continuarà assolellada i freda, amb glaçades fins a ran de mar.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I com sempre, abrigueu-vos bé i que comenceu molt bé aquesta setmana. Ens tornem a trobar demà al matí a partir de les 8. Adéu, adéu.